Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Benvinguts a l'Hotel Suís. Benvinguts a aquest últim programa de la setmana que fem en versió podcast. El podeu trobar a les xarxes socials de Ràdio Sabadell i també al web d'aquesta casa, www.radiosabadell.fm. Avui un programa especialment orientat a fer la prèvia d'aquest partidàs de diumenge a les 5 de la tarda a l'estadi de la Nova Creu Alta, el segon partit de la temporada al Temple, entre el Centre d'Esport Sabadell i el Futbol Club Barcelona B. Quarta jornada de la primera ref, quarta oportunitat per sumar el primer triomf del curs. Ja no només també el Centre d'Esport Sabadell, que du 3 de 9, 3 empats en 3 partits, sinó també el filial blaugrana, que en aquest cas es troba en posicions de descens i que acumula 2 punts dels 9 possibles. Sergi Parc, què tal, com estàs?
Què tal, Pau, com estem?
Avui deixa'm fer la ploradeta, déu-n'hi-do quin matí que hem tingut. Ja està, tanquem la ploradeta. Però tu has estat l'encarregat d'anar a aquesta roda de premsa del tècnic del Centre d'Esport Sabadell, Antoni Hidalgo, que ara fa uns minuts a la redacció em deies: déu-n'hi-do, avui ens ha deixat força titulars.
Sí, ha costat una mica seleccionar els talls, no podrem escoltar totes aquestes declaracions interessants que ha fet el tècnic de Canovelles, però sí unes quantes perles avui, Pau. Entrenament a les instal·lacions de Sant Oleguer i després Antoni Hidalgo ha vingut cap a la Nova Creu Alta per fer aquesta compareixença en roda de premsa i d'entrada, en aquest capítol d'altes i baixes que estem repassant durant la setmana, estàvem pendents de, especialment d'un nom, el de Joseba Muguruza. Ja dèiem des de fa dies que el basc s'entrenava amb normalitat amb la resta del grup i avui Antoni Hidalgo ha confirmat que Muguruza tornarà a la convocatòria amb l'equip, així que es podrà estrenar en lliga amb el Centre d'Esports. Veurem si de titular o no, ho tindrà difícil, sobretot perquè Alfred Planas de moment s'ha fet l'amo i senyor d'aquest carril dret, però Muguruza sí que té moltes opcions de debutar contra el filial blaugrana.
Per tant, el Centre d'Esports Sabadell m'atreviria a dir que són faves comptades la convocatòria, a no ser que hi hagi un contratemps d'última hora. Tothom està a disposició del tècnic Antoni Hidalgo i l'única baixa hauria de ser la del central Iago Indias. Teòricament, pels terminis que va donar el club en el seu dia, hauria d'afrontar també la recta final de la seva recuperació. Al Sabadell no hi ha gairebé incògnites i comencem per aquí, em sembla. El Barça B se li ha preguntat, no?, també a Antoni Hidalgo, si espera a Nico i a Gavi. Si espera a Nico, però no a Gavi. A Valde, però a Iñaki Peña. Clar, hi ha un puzzle aquí ara mateix per construir el Barça B, que ha de ser això, un trencaclosques al cap d'Antoni Hidalgo.
Sí, recordem, per qui no hagi seguit l'actualitat aquests últims dies, que amb les lesions que té el primer equip del Barça, doncs molts jugadors del B doncs estan entrant en les convocatòries de Ronald Koeman. El primer equip blaugrana juga dilluns, per tant sí que és possible que hi hagi jugadors que juguin amb el B i després puguin estar sota les ordres de Koeman davant del Granada.
Però juguen a casa al Camp Nou, per tant no és un desplaçament.
Correcte.
Per tant això facilita la feina a Koeman.
Exacte, i al final el Barça B doncs juga aquí a Sabadell, que tampoc és un desplaçament llarg. Pot ser que no entrin a la convocatòria amb el B i sí vagin amb el primer equip. Pot ser que sí que entrin amb el B però que tinguin una limitació de minuts per no córrer riscos i després doncs puguin estar més frescos de cara al partit de dilluns amb el Barça. Hi ha tantes incògnites, com dius, Pau, és un puzzle que Sergi Barjuan, jo crec que no tindrà ni ell del tot clar, amb els Nico, amb els Gavi, amb els Iñaki Peña, Alejandro Valde, veurem si són baixes, si acaben estant amb el Barça B. Antoni Hidalgo, què diu el tècnic de Canovelles? Doncs que també estan a l'expectativa, però juguin o no juguin, estiguin o no a la convocatòria, ell espera un estil de joc similar amb aquestes peces o sense elles.
Estem pendents de totes aquestes situacions, no? Però no crec que canviï massa la idea que tenen de la seva idea de joc, si posen a uns jugadors o a uns altres. Segurament si li preguntes al Sergi, pues, preferirà tenir a Valde, a Nico, a Gavi, a tots aquests, però no crec que canviï massa la seva idea.
No li preguntarem avui a Sergi Barjoan perquè ni el club el posa a disposició dels mitjans visitants,
oh,
ni tampoc ofereix declaracions del tècnic fins al dia abans del partit. És a dir, segurament demà sortirà a les xarxes un vídeo fent declaracions al tècnic de les Franqueses del Vallès, però avui aquí a l'Hotel Suís no podrem escoltar Sergi Barjoan ni cap protagonista, de fet, del Barça B, perquè no han parlat durant la setmana. Ho deia al principi jo, Sergi, al final, cada setmana que passa, cada partit que passa, les urgències per sumar aquesta primera victòria de la temporada són més grans, i avui coincideix, o aquesta setmana coincideix, que no només hi ha urgències al Sabadell, sinó que també hi ha urgències al Barça B perquè no han guanyat cap dels dos equips.
Sí, i és pel que diem, que al final són dos equips que a priori, per les plantilles que tenen, estan cridats a estar en la lluita per la part alta per intentar com a mínim classificar-se pel play-off. El Barça B per ser qui és, i el Centre d'Esports doncs, també per pressupost i per haver baixat aquest any de segona divisió. Per tant, dos equips que necessiten guanyar, i Antonio Hidalgo aquestes últimes setmanes, o aquestes primeres setmanes de competició, ja l'hem escoltat dient que paciència, que encara s'han d'acoplar les peces, la solidesa defensiva que està funcionant correctament, però que en canvi en atac encara s'han d'engranar algunes cosetes, però sense tampoc oblidar-se de quina és la feina més primordial de l'equip, que al final és guanyar, i Hidalgo diu que s'ha de fer des de ja.
Juguem a casa amb la nostra gent. Sabem que hem de sumar de 3 en 3 des d'allà. Hem treballat moltíssim durant la setmana per aconseguir-ho. Jo estic content del que he vist aquesta setmana. Jo crec que estem en línia ascendent en quant al treball i comprensió del joc. Però això va d'arribar el diumenge i plasmar-ho al camp i guanyar el partit.
I després Pau Hidalgo ha afegit que amb aquesta setmana d'entrenaments que ha vist del seu equip creu que està en bona línia, en progressió, i que s'està apropant molt a la idea que a ell li agrada a l'hora de plasmar-ho sobre el terreny de joc. Veurem si és una realitat de cara al partit de diumenge.
Sí, perquè recordo que el tècnic de Canovelles deia a la pretemporada, just quan va confirmar, bé, abans de la pretemporada, quan va confirmar la seva continuïtat al Sabadell, en una entrevista aquí a Ràdio Sabadell, que segurament conjuntar totes les peces en guany seria treball de mesos, i tot just portem tres jornades de Lliga. Per tant, tot el que sigui retallar, escurçar terminis, doncs millor que millor. Em deies a la redacció que avui ha fet molt èmfasi Antonio Hidalgo a la roda de premsa a la qüestió del públic i totes les seves vessants que han sortit en les últimes hores.
Sí, si et sembla, comencem abans que res amb el tema dels horaris de les pròximes jornades, que també se li ha preguntat en aquesta roda de premsa. Insistim, aquest diumenge, horari genial, ideal de futbol, clar. Clàssic,
el de tota la vida.
El de tota la vida. Diumenge a les 5, Nova Creu Alta, aquest Sabadell-Barça B, però recordem que el de les pròximes jornades a casa no ha acabat d'agradar del tot, ni a l'afició arlequinada, ni al club que va presentar aquest escrit, no?, mostrant sorpresa i preocupació, perquè els dos següents compromisos al Temple seran en divendres a les 7, contra el Villarreal B i contra el Sanluqueño. Què ha dit Antonio Hidalgo sobre aquesta qüestió? Doncs que ara mateix no hi pensa, però que sí que li sap greu pel públic.
No hi penso. No hi penso gens. Penso en el partit del Barça B el diumenge. Quan acabi aquest, pensaré en el dia de les Caceres. Evidentment, el que em sap més greu és per la gent, per l'afició. Nosaltres el prepararem perfectament. Tindrem el temps suficient per preparar un partit i a nosaltres no es canviarà gens. A la gent sí. Així, això sí que no m'agrada, però no hi penso gens.
No hi pensa Antonio Hidalgo. Sí que li sap greu per la gent. Posats a triar, si et posen el partit en divendres, molt millor a les 9 de la nit.
Home, al final, sí, sobretot per la gent que treballa.
Clar, dones temps aquí a la gent a... Bé, és igual, a arribar al camp, però així seran les coses en les dues pròximes setmanes. Veurem a partir d'aquí què decideix la federació al voltant d'aquests horaris del Sabadell, en funció també d'aquesta queixa, d'aquesta carta que ha fet arribar al club, a l'ens federatiu. On sí que ha volgut incidir especialment Hidalgo és en aquesta xifra actualitzada, per cert, de socis del Centre d'Esport Sabadell. Parlàvem del rècord l'altre dia de 4.388, si no vaig errat, espectadors, que suposaven un nou rècord. Posem l'etiqueta des de l'any 1990, que és l'any en el qual hi ha registres. Ahir el club tornava a informar d'aquesta xifra de socis.
Sí, per sobre dels 4.500. Si
4.502, no? Per tant, ja superant aquests 4.500 a 498 d'arribar a l'objectiu dels 5.000 arlequinats. Per tant, cada cop més a prop d'aquest objectiu. 90% de la feina feta superada ja a aquestes alçades. Ha fet incidència també, o s'ha referit a aquesta qüestió, Hidalgo, a la roda de premsa?
Sí, i amb un somriure mostrant satisfacció per una fita que jo crec, Pau, que molts no esperaven, o fins i tot podria dir no esperàvem, que
sí,
s'apropés
ja... Primera persona del plural.
Sí. Que, perquè realment aquest objectiu dels 5.000 arlequinats que tant ha insistit el president Esteve Calzada era un objectiu molt ambiciós i que sí, que la gent podrà dir que si el futbol base col·labora molt, que si hi ha gent que potser doncs, els nadons també els aprova, però al final estem
els parlant... Animals. Els animals.
Alguns animals també, correcte. Però al final estem parlant, home, que aquesta xifra de més de 4.500 socis, molt pocs l'esperaven. Per això, Antoni Hidalgo, el que ha volgut fer d'entrada és felicitar a la feina de tot el club.
El diumenge a les 5, no crec que hi hagi millor horari pel futbol. A casa, al principi de temporada, la gent... Molt il·lusionada, jo crec que hem de valorar moltíssim la feina de l'Esteve i del seu equip, del Pau, del màrqueting, de l'Anna. Arribar a aquesta xifra jo crec que diu molt del treball de l'Esteve, del que està fent amb el club.
I Pau, aquesta xifra de 4.500 socis...
Fins aquí elogis.
Fins aquí elogis, clar. És una molt bona xifra, però després... Això s'ha de reflectir també en el terreny de joc, a les graderies. Aquest diumenge tenim un Sabadell-Barça B. Diumenge a les 5 de la tarda. Principi de temporada que, en teoria, tot i que els resultats encara no han arribat, doncs...
Fa bon temps.
Hi ha aquella il·lusió. En teoria farà bon...
Bé.
Si vols, mireu.
Millor no dic res per no agafar la situació.
Coincidint amb aquesta eufòria, no?, que s'ha propulsat des del club amb aquesta xifra de socis. Hi haurà l'acte a Lino Gutiérrez, que després en parlarem. Crec que s'ajunten tots els ingredients perquè el camp pugui presentar una bona entrada. Alguns diran que si estem per sobre dels 3.000 estarà bé, alguns per sobre dels 4.000...
Alguns aquí per parlar ahir a l'Hotel Suís de 4.000 ens fotien el pal. Jo segueixo pensant que es pot arribar a 4.000 aquest cap de setmana.
I et diré més, més enllà d'aquesta xifra de socis, és que el club em deien que amb taquilles, perquè recordem, s'estan venent entrades de taquilles a part perquè l'aforament ho permet, entre 200 i 300 entrades a aquesta hora. Per tant, gens malament.
I et diria que de moment segurament haurien de posar el límit perquè recordem que l'aforament a la nova Creu Alta serà de 4.800 espectadors. Fent el compte fàcil, 4.500 socis, 300 entrades, segur que no hi aniran tots els socis. Però
també, jo, per exemple.
Per exemple, però s'ha de controlar la qüestió. Ha parlat Hidalgo també d'aquest caliu que no només ha de ser una xifra, un número, s'ha de traduir al camp també.
Sí, d'entrada felicitant-se per aquesta xifra de 4.500 socis, diu que més enllà de si al final s'arriben a 5.000 o no, que tenir ja 4.500 és tota una fita, però que ell els vol ja dins del camp animant a l'equip.
Ja no sé si arribarem als 5.000, que jo crec que sí, no? Però aquesta xifra ja dona goig, no? De veure que estem molt vius, que cada cop hi ha més gent. Està clar que la vull veure dintre de l'estadi, aquests 4.500 que hi ha ara, vull que vinguin, que sempre parlàvem dels 2.500, que de tota la vida, que assisteixen i que sempre hi seran, però que ara és moment d'estar amb nosaltres, de veure aquests 4.500 a l'estadi, més la gent que pugui venir.
Doncs està clar que aquesta xifra s'ha de traduir en bones assistències a partir d'ara a l'estadi de la nova Creu Alta, especialment aquest diumenge contra el Barcelona B. La resta, els dos pròxims partits contra el Villarreal B i contra el Sanluqueño a casa, serà una altra pel·lícula perquè tocarà viure'ls en divendres a les 7 de la tarda. Alguna cosa més, ni que sigui el pla de treball del centre d'esport
Sabadell? Sí, simplement que demà última sessió a la nova Creu Alta, per tant el mateix escenari del partit, que arrencarà, recordem, diumenge a les 5 de la tarda i des de mitja hora abans en directe al Sabadell en joc.
No escoltem Sergi Barjoan avui, no escoltem ningú del Barcelona B, per tant, passem directament a les estadístiques, que, com sempre, hem preparat a la redacció de Ràdio Sabadell i li ha posat veu la Núria García.
El llibre de registre.
L'últim Sabadell-Barça B que s'havia de jugar a la nova Creu Alta es va convertir en el primer partit suspès per la pandèmia per als homes d'Antonio Hidalgo. Aquest cop, res sembla que impedirà la celebració d'un enfrontament entre dos candidats a priori a lluitar per l'ascens.
El rival.
Com el Sabadell, el Barça B encara no coneix la victòria en aquestes tres primeres jornades. Dos empats a casa contra l'Algeciras i el Costa Brava i la derrota al nou estadi de Tarragona. De fet, l'equip de Sergi Barjuan ocupa ara mateix posicions de descens amb aquests dos punts. Entre lesions i futbolistes en dinàmica de primer equip, com Nico o Gavi, el tècnic de les franqueses ha fet servir 24 jugadors diferents en els primers 270 minuts de la temporada.
Els enfrontaments previs.
53 precedents entre Sabadell i Barça B, tots des del 1974. En total, 26 s'han disputat a la nova Creu Alta i el conjunt arlequinat no ha guanyat en cap de les últimes 4 visites blaugranes a Lliga. L'últim triomf es remunta al maig del 2014, quan l'equip de Miquel Olmo es va imposar per 2-1 amb gols d'Aníbal i Collantes. Ara bé, contra el filial blaugrana hi ha records inesborrables, com el títol de Copa Catalunya o la final del play-off de Marbella.
La curiositat.
No fa ni 14 mesos que Sabadell i Barça B van disputar aquell gloriós partit a terres andaluses dels 22 protagonistes que van saltar aquell dia d'inici al terreny de joc de l'Antonio Lorenzo Cuevas. Només en segueixen 8 a les respectives plantilles. 5 al conjunt arlequinat, Òscar Rubio, Aleix Coc, Boniquet, Aaron Rey i Néstor Querol. I 3 al filial blaugrana, Iñaki Peña, Jandro Orellana i Mateus Pereira.
Una mica d'història.
La carrera futbolística d'Antonio Hidalgo està molt lligada a la pedrera del Barcelona. Amb el filial va jugar dues temporades entre els anys 1998 i 2000, disputant un total de 67 partits i marcant 4 gols. El seu homòleg a la banqueta blaugrana, Sergi Barjuan, es va passar tota la carrera de jugador a l'equip barcelonista, tot i que Hidalgo va ser convocat un parell de cops amb el primer equip, una amistosa a Palamós i la semifinal de Copa Catalunya contra el Balaguer, no va arribar a coincidir amb l'ara entrenador del Barça B.
Amb el xiulet a la mà.
Andrés Fuentes Molina, valencià de 31 anys, que anteriorment només havia estat una temporada segona B. De fet, mai abans havia creuat els seus camins ni amb el Sabadell ni amb el Barça B. Enguany, únicament ha xiulat un partit al 4-0 del Castilla al San Fernando, però va ser el quart àrbitre del famós Espanyol Atlético de fa uns dies, on es van afegir 10 minuts de temps extra. La seva mitjana és de 4,7 grogues per partit i 0,3 vermelles.
Cada divendres tafanegem totes les estadístiques arlequinades al llibre de registre de l'hotel. Hotel Suís.
Escoltades ja aquestes estadístiques amb la veu de la Núria Garcia, finalitzant amb l'àrbitre del partit amb Fuentes Molina i amb aquesta curiositat que no vam comentar ahir a l'Hotel Suís, i és que va ser el quart àrbitre del famós Espanyol Atlético de primera divisió, on es van afegir 10 minuts. Va ser ell l'encarregat de mostrar allò, els 10 minuts d'afegit. Abans de tancar el capítol Sabadell-Barça B d'aquest diumenge, ahir quan gravàvem l'Hotel Suís, bé, just minuts abans de gravar l'Hotel Suís, ens vam assabentar, o el club, millor dit, va fer aquesta comunicació que diumenge s'inauguraria oficialment la Grada Lino, és a dir, el gol sud de la nova Creu Alta, que se li ha donat el nom d'aquesta llegenda, gran capità del Centre d'Esport Sabadell als anys 80 i el jugador amb més partits oficials, amb la samarreta arlequinada. El que vam fer nosaltres, Sergi, després de l'Hotel Suís, va ser parlar amb el mateix Lino Gutiérrez per comentar aquesta qüestió, i avui el podem escoltar aquí a l'Hotel Suís.
Sí, i a més recordem que uns minuts abans del partit doncs, se li retrà homenatge amb ell i es farà aquest acte d'inauguració oficial de la Grada Lino, protagonista, per cert, ahir també ho dèiem a l'Hotel Suís, d'aquesta campanya de socis 21-22, perquè els abonats que s'hagin apuntat en aquesta zona del camp, en el Gol Sud, en aquesta Grada Lino, tot just pagaran 95 euros per tota la temporada. Per tant, Lino és protagonista per aquesta campanya poc cara, per dir-ho així, que ha engegat el Centre d'Esports en aquesta zona del camp, i també per donar-li nom al Gol Sud. Què diu Lino Gutiérrez? Doncs, evidentment, que un sector de la graderia de la nova Creu Alta dugui el seu nom per ell és tot un orgull i una satisfacció.
Fa il·lusió, jo crec que és un orgull. un orgull i una satisfacció el que la gent que ve estar al front de l'entitat en aquest moment pues, hagi cregut prendre aquesta decisió, no? De posar una part de l'estadi al meu nom, no? El nom meu a una part de l'estadi. Això, la veritat, que a mi em fa molta gràcia i em fa molta il·lusió, és així.
Doncs, home, sempre de perfil discret, Dino Gutiérrez, no és un home que especialment alci la veu, sempre amb aquest tarannà tan tranquil·let, i estava, doncs, satisfet i orgullós que el Centre d'Esport Sabadell i els seus responsables doncs hagin pensat en ell per fer aquest gest que és meravellós, del millor d'una campanya de socis, doncs, que està funcionant molt i molt bé. I Lino Gutiérrez, Sergi, que és de l'opinió que, tot i haver començat amb 3 empats, és dels nostres també, que aquest cap de setmana no ha dit 4.000 espectadors, però no. Que tot fa pensar que aquest xup-xup es traduirà en una bona entrada.
Sí, no ha volgut posar aquesta xifra, no ha volgut fer un pronòstic exacte de quanta gent creu que assistirà a la Nova Creu Alta diumenge, però home, per tots aquests ingredients que comentàvem, el rival, el principi de temporada...
L'homenatge mateix.
Tots aquests ingredients que s'ajunten, doncs, per què no, haurien de propiciar una bona entrada, i ell comparteix aquesta sensació.
Barça B és un equip que en principi pot ser un equip atraient per la gent. La campanya de socis que s'està parlant molt i molt per el tema de les xarxes socials, la gent també se va animant una a l'altra. Bueno, tot com diem abans, tot ajuda, i ojalà que aquest diumenge hi hagi bona entrada per el que pot ser per nosaltres, no? per la modèstia de lo que és el club. I dintre de lo que és la situació actual pandèmica.
Doncs tant de bo, puguem viure també una bona entrada aquest diumenge a l'estadi de la Nova Creu Alta. Una més de Lino, que a més és una veu autoritzada al Centre d'Esports Sabadell. En altres èpoques ha format part del Consell d'Administració, ara forma part del Consell Consultiu de l'entitat, i ha volgut enviar un missatge de paciència i de confiança en el projecte d'Antonio Hidalgo a primera ref.
Sí, 3 jornades, 3 punts de 9 possibles. No és el balanç ideal per un equip que vulgui lluitar per l'ascens, però recordem que queden 35 jornades, molts punts, i l'equip encara, com comentàvem ara, doncs s'ha d'engranar i acabar de pujar en aquesta línia ascendent. Per tant, el consell de Lino Gutiérrez per l'afició del Centre d'Esports: confiar en la plantilla i en el cos tècnic, i sobretot animar-los.
Jo el que penso és que hem de confiar en la plantilla, hem de confiar en el cos tècnic, i de moment veiem dia a dia el que anirà passant. Si guanyem, doncs això serà el que parlàvem abans, estarem contents, i si no, doncs esperarem a guanyar el següent. Però sobretot de l'afició, el que hem de fer des de fora és animar el nostre equip, els nostres jugadors, que són els que ens faran estar més contents o menys, i al final no ens queda un altre que confiar en ells. Jo tinc que tenir la confiança total en que l'equip està ahí, està treballant bé, i que esperem i desitgem que arribi el tema de fer gols i guanyar partits.
De moment, gols en portem un, de Diego Cavallo. Ara toca també estrenar les porteries de la Nova Creu Alta aquesta temporada. De l'acte no se sap massa detalls, no, el club no ha volgut donar massa detalls d'aquest homenatge, simplement que serà abans del partit, i ens comentava Lino Gutiérrez que aproximadament un quart d'hora abans de l'inici, coincidint normalment quan els jugadors també doncs enfilen el túnel de vestidors. No ens deixem res damunt la taula, no?, d'aquesta prèvia?
No, simplement esperant aquesta sorpresa, també una més, d'aquest apassionant Sabadell Barça B. Veurem com serà aquest acte de Lino Gutiérrez.
Doncs estarem pendents. Igual a tu i a mi ens toca viure-ho des d'aquí.
No fotis!
Ja veurem això. Encara donarem un parell de dies de marxa, perquè déu-n'hi-do la setmaneta que portem. Per cert, aprofito per dir, la setmana, després ho recordarem, però a partir de dilluns que ve, l'Hotel Suís es podrà tornar a escoltar en antena, en redifusió, anem a dir-ho així, a les 4 i 5 de la tarda. Per tant, a la 94.6 tornarà a sonar l'Hotel Suís, però en aquest nou horari. Ens oblidem durant unes setmanes de la 1, tornarem a la 1, ho prometem. Però serà a partir de les 4 i 5 de la tarda. També el podreu escoltar, com sempre, al podcast de Ràdio Sabadell. Gràcies, Sergi.
Cuida't, Pau.
Publicitat.
Junts, tornarem! La primera és bona, arriba Néstor! La vaselina Néstor! Gol, 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 gol! Festa soci del Centre d'Esports Sabadell des de 95 euros. Viu l'adrenalina arlequinada, una temporada amb 38 jornades contra els millors equips. T'esperem a la Nova Creu Alta.
a 5 euros al partit. Viu el futbol, viu el Sabadell. Junts tornarem.
Podcast de Banc Sabadell amb Toni Garrido.
El proceso de digitalización en el sector sanitario es imparable. Telemedicina, inteligencia artificial, realidad virtual ofrece nuevas oportunidades en un sector esencial.
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Hotel Suís. A Ràdio Sabadell.
Seguim aquí a l'Hotel Suís. No deixem el Centre d'Esport Sabadell la seva actualitat perquè el juvenil A disputa demà la tercera jornada de Divisió d'Honor, la segona de les tres a Olímpia. Després de l'estrena amb victòria contra el Cerdanyola i de caure la setmana passada a la ciutat esportiva Dani Jarque de l'Espanyol, un dels desplaçaments més complicats de tot el curs, l'equip de Marc Nomen rep a casa el Cornellà, un equip que ha començat amb només un punt de 6 possibles i que defineix així el tècnic.
Normalment jugant amb un 4-2-3-1, tenen uns perfils per demarcació i per posició molt bons, molt adients per aquest sistema, tenen puntes grans i forts que són capaços d'aguantar-te la pilota, els tres mitges puntes són jugadors ràpids i amb habilitat, i a darrere tenen jugadors molt forts. A partir d'aquí és un equip que s'han de fer molt bé les coses, s'ha d'aconseguir un ritme de circulació alt per desfer-te de la seva pressió i per trobar forats dintre del seu bloc defensiu, i has d'estar molt atent també a les seves llançades, perquè és un equip que a l'espai pot fer molt de mal.
Com dèiem, el Centre d'Esport Sabadell va començar la temporada, el juvenil A, amb una victòria a Olímpia contra el Cerdanyola per 2-1, i ara podria començar o podria perllongar aquest bon inici a casa amb un 6-6 contra un altre conjunt que vesteix de verd. De fet, Nomen ha incidit en aquesta qüestió, en el fet de fer-se forts a casa, a Olímpia, en aquest inici de Lliga.
Nosaltres volem fer de l'Olímpia el nostre fortín, volem que l'afició estigui amb nosaltres, que s'engresqui amb aquest juvenil A, i per això intentem ser valents i fer una proposta de joc agradable a la vista de l'espectador per una mica fer aquest reclam de que la gent ens vulgui venir a veure i animar. Si tot això es junta i venen a veure molta gent i ens empuja i ens ajuda a guanyar els partits, està clar que l'Olímpia serà un camp difícil per a qualsevol equip i que nosaltres podrem sumar molts punts.
El juvenil A del Centre d'Esport Sabadell, que encara té la baixa del davanter Adri González, recordem, es va trencar el radi, però és molt probable que el tècnic Marc Nomen el pugui recuperar la setmana que ve per visitar el Real Zaragoza juvenil. Un partit abans, aquest Centre d'Esports Sabadell Cornellà, que arrencarà a les 4 de la tarda de demà a Olímpia. I encara un apunt més abans de tancar el capítol futbol, perquè ahir va debutar la jugadora barbarenca nascuda a Sabadell, Candela Andújar, amb la selecció espanyola absoluta. La jugadora del Barcelona, cedida aquestes dues últimes temporades al València, va entrar en el minut 65 substituint l'exarlequinada Alexia Putellas en un duel on Espanya va golejar per 0-10 el combinat de les Illes Fèroe en el primer dels compromisos de classificació pel Mundial d'Austràlia i de Nova Zelanda previst per l'any 2023.
Hotel Suís. Una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
I deixem ja aparcat el bloc del futbol per centrar-nos en el terreny poliesportiu, perquè aquest cap de setmana una de les lligues que ja es posa en marxa, que ja arrenca, és la Divisió d'Honor Plata Femenina d'handbol, amb les jugadores de l'OAR Gràcia estrenant-se a casa, al carrer Bocaccio, contra el Club Handbol Sant Joan d'Espí. L'Oriol Ferran ens aporta més detalls. And just like boom, boom, boom.
Quan passin 5 minuts de les 6 de la tarda del diumenge, es disputarà el partit corresponent a la primera jornada de la Lliga entre l'OAR Gràcia i el Club Handbol Sant Joan d'Espí. Tant les jugadores com el cos tècnic tenen clar quin és l'objectiu principal d'aquesta temporada, la permanència. Asseguren, però, que els hi agradaria assolir aquest objectiu el més ràpid possible i així intentar lluitar per acabar a la part alta de la classificació. Així ens ho explica l'entrenadora Carol Carmona.
Els objectius d'aquesta temporada, la veritat és que no canvien respecte a l'any passat. Continuem tenint en ment la permanència. Sí que és veritat que intentarem aconseguir-ho el més aviat possible i a partir d'aquí anar partit a partit i intentar quedar el més amunt possible.
El partit d'aquest diumenge també servirà com a presentació en partit oficial de les noves incorporacions. Des del cos tècnic del Club Gracienc asseguren que les jugadores s'han adaptat de meravella i que segur que portaran molt a l'equip.
Les noves incorporacions, la veritat és que sembla que no siguin noves, s'han adaptat a les mil meravelles, sí que hi ha detalls, no?, que a poc s'han d'adaptar, però aporten moltíssim dins del vestidor i fora del vestidor també. Som una pinya, tot l'equip i totes les jugadores, tinc una plantilla bastant àmplia i la veritat és que molt contenta de que comenci tot i que puguin aportar cadascuna d'elles a la seva millor versió i segur que com a equip millorarem i farem una gran temporada.
Jugadores i cos tècnic es prenen amb ganes aquest debut i asseguren que, tot i que el Sant Joan d'Espí va acabar la temporada passada a la part alta de la classificació, els dos equips han tingut moltes altes i baixes i serà un partit molt interessant i amb molta intensitat.
El debut l'afrontem amb moltíssimes ganes, amb moltíssima il·lusió, estem esperant i tenim moltes ganes que arribi diumenge a tarda perquè tenim un partit amb la nostra afició a la grada. Creiem que és un partit molt interessant perquè és un equip, el Sant Joan d'Espí, que l'any passat estava a la part alta. Sí que és veritat que aquest any som equips diferents perquè ells tenen altes i baixes igual que nosaltres, però serà un partit molt maco de veure, amb molta intensitat, jo crec, i esperem emportar-nos els dos punts i molt confiada de que tot surti bé.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Doncs tota la sort del món per l'Oar Gràcia femení, que engega aquest cap de setmana, insistim, diumenge, la seva segona temporada consecutiva a la Divisió d'Honor Plata, el segon graó de l'handbol femení estatal. Temps ara per acabar l'Hotel Suís amb ciclisme. Avui és una jornada decisiva per David de la Cruz al Tour de Luxemburg. El ciclista sabadellenc té opcions de saltar el podi en aquesta penúltima etapa amb la contrarrellotge de 25,4 quilòmetres amb sortida i arribada a Dudelange. El d'Espronceda és cinquè a 4 segons del tercer, el francès David Godú, i a 23 segons del líder, el seu company del Team Emirates, el suís Marc Hirschi. Ahir no hi va haver massa novetats pel que fa a la general en una tercera etapa que es va endur a l'esprint l'italià Sacha Modolo. I encara en ciclisme, aquest migdia ha tingut lloc a les instal·lacions d'Ester Motor Sabadell, al polígon industrial de Sant Pau de Riu-Sec, la presentació oficial de l'equip Asdent Ester Motor, que competirà a la Marruecos On Bike, una prova de ciclisme d'una setmana, del 9 al 16 d'octubre, pel desert del Marroc. Un equip que estarà capitanejat per l'Eva Jiménez, per la presidenta d'Asdent, també amb un fill amb aquesta malaltia rara, per tant, tot destinat a recaptar el màxim de fons possibles, però tindrà un equip de luxe perquè estarà acompanyada d'una bona nòmina d'exciclistes, com per exemple Gustavo César Veloso, Israel Núñez, Emili Pérez, un guanyador de la Vuelta a Espanya com és Roberto Heras i el protagonista amb el qual volem tancar l'Hotel Suís d'avui, amb el qual hem pogut conversar durant uns minuts. Una autèntica llegenda del món del ciclisme, guanyador de Tours de França, de Vueltas a Espanya, comentarista en l'actualitat. Perico Delgado, nosaltres ho deixem aquí, amb aquesta entrevista que li hem pogut fer. Tornem diumenge a quarts de cinc per viure aquest Sabadell-Barça B i insistim, la setmana que ve aquest Hotel Suís es podrà escoltar ja en antena a partir de les 4 i 5 de la tarda. Una abraçada, que vagi bé, adeu-siau. Pues casi que no necesita ni presentación. Nuestro protagonista, Perico Delgado, ¿cómo estás?
Pues muy bien, muy bien.
De seguida te pregunto por la parte solidaria de este reto. La primera, que me ha sorprendido ahora durante la presentación. ¿La primera vez que vas a tocar la arena?
Sí, bueno, hombre, mountain bike en su día hago algo, ¿no? Pero realmente soy de asfalto, ¿no? Pero ciclista de asfalto y aunque hago de vez en cuando salidas con amigos por el monte, realmente siempre he sido más de la de carretera. Entonces, en este aspecto, sí, va a ser la primera vez. Después de muchos años de ser ciclista de carretera, paso a la tierra, a las dunas, y a vivir una nueva experiencia, que en ese aspecto no es que tuviese un pero la verdad es que nunca había coincidido perfectamente para estar en un evento de estas características, y yo vengo o voy a ir con mucha ilusión.
Y tenéis este reto que es la Marruecos on Bike, que el trasfondo es totalmente solidario, ¿no? Lo hemos visto con Eva Jiménez, con la presidenta de ASDEN, a quien ya conocías, con quien ya habíais ido a Japón, y que al final todo esto tiene que servir para recaudar fondos para su fundación.
Sí, realmente es seguir dando a conocer esa enfermedad, ¿no? Y sobre todo refrescar la memoria de muchos, que bueno, algunos se dan de alta en distintas asociaciones, los tiempos a nivel económico son duros y la gente se ha dado de baja. Entonces vamos a tratar de recuperar socios y sobre todo no nos vamos a quedar ahí, queremos lógicamente incrementar, y para eso hay que anunciarse, hay que dar a conocer esta enfermedad, hay que dar a conocer el proyecto de por qué hacemos esto, porque Eva, estamos apoyando a Eva, y realmente es para luchar contra esa enfermedad de Eden, que lo sufren muy poquita gente, pero quien lo sufre lo pasa mal, porque es una enfermedad en algunos casos letal, ¿no? Y cuando ves a niños jovencitos como Nacho, que con 8 o 9 años ya han estado a punto de morirse un par de veces, pues te llega al corazón, ¿no? Y dices, bueno, si con un poquito de muchos sabemos que podemos hacer un paso muy importante, ¿no? Y en esa lucha y con esa mentalidad vamos ahí a Marruecos y lo que siga después de Marruecos.
Déjame hacerte un par de preguntas, porque estamos aquí hoy en Sabadell, y aquí en Sabadell seguimos mucho a David de la Cruz, como buen sabadellense que es. Se ha hablado mucho ahora estos días de su fichaje por Astana, la temporada que viene. ¿Qué te parece a ti? Ni que sea por hacernos una valoración del experto en la materia.
Yo creo que es un acierto por David. Yo creo que es un equipo que le va a cambiar. Donde estaba ya en el Emirates, lógicamente con Pogacar, era ya para cumplir funciones de lo que estaba haciendo, de gregario. Y yo creo que llegar a Astana es un perfil de equipo más agresivo, más valiente. Yo, desde mi punto de vista, yo creo que va a salir bien. Si acaso, solo un pero, ¿no? Que a lo mejor los mejores años de David se han pasado, digo, a nivel físico, pero a nivel mental y de oportunidades que va a tener en Astana, van a ser posiblemente lo que mejor, porque es verdad, cuando estuvo en el Quick Step brilló, pero a lo mejor ahí no estaba maduro todavía, y ahora yo creo que llega en un momento muy importante para él. O sea, todavía físicamente está muy bien, y sobre todo la experiencia y el bagaje que tiene y la libertad que va a tener ahí en ese equipo, que posiblemente esté con Miguel Ángel López, pero yo creo que va a tener mucha más libertad, va a poder correr más a la suya, ¿no? Más que a arropar a un líder. Y yo creo que por eso es un acierto para él.
Y la última, sobre todo también, ya que estás cada año fuera en las carreteras en la Vuelta a España, aquí en Sabadell, coincidiendo con el centenario de la Unión Ciclista Sabadell, se está haciendo mucha presión para ver si este año en los próximos se puede acoger salida, llegada de una etapa, de la Volta, de la Vuelta, de una Vuelta importante aquí en España. ¿Qué beneficios tiene, ¿no? Tú que estás cada año en la carretera, que ves, pasas por centenares de pueblos, de ciudades, el hecho de acoger, aquí ya hemos tenido años pasados, pero una gran caravana, como es el de una Volta o de una Vuelta.
Hombre, lo de la Volta a Cataluña yo creo que a lo mejor es más fácil que la Vuelta a España. Lo digo sobre todo pues porque a lo mejor la Vuelta, claro, tiene que tocar más territorios, y siempre se ve zonas que no toca. O sea, hace que fue el año pasado, ¿no? Estuvimos todo por el norte, o sea, no se bajó solo para el final de Vuelta a Madrid, fue lo más al sur, ni Andalucía, ni Valencia, ni Cataluña, ni, bueno, lógicamente ni Marruecos, ni Canarias, o sea. Entonces el organizador trata de compensar, ¿no? Dependiendo las solicitudes que haya, y dar alternativas a otros territorios, ¿no? Entonces, lo de Sabadell, yo creo que al año que viene, por lo que he oído, tampoco va a llegar.
Es complicado, ¿no?
Sí, no, te digo, porque ya tiene perfilado el recorrido. Se arranca de Holanda, se toca un poco País Vasco, y sé que se va enseguida para el sur, que estará por Andalucía y Comunidad Valenciana, ¿no? a lo mejor toca aquí, pero por lo que tengo yo creo que se baja muy, muy hacia abajo, muy rápido, ¿no? Entonces estaríamos hablando de 2023. Podría ser, ¿eh? Que no lo sé. Yo sé que la Vuelta a España quiere llegar aquí a Cataluña sí o sí, pero bueno, también las circunstancias que lo permitan venir. Y bueno, pues nada, a ver si hay suerte, si convencéis por lo menos en primer lugar a la Vuelta a Cataluña. Y la Vuelta a España es fácil de convencer, lo que pasa que, como todo, ahí hace falta un presupuesto, la administración que se involucre para llevarlo a cabo. Yo soy de la opinión que desde los últimos años la Vuelta a España ha ganado mucha imagen, lo está haciendo muy bien, el tema de los monumentos, enseñar el territorio, tu riqueza cultural. Yo creo que de ahí tiene muchas solicitudes ahora la Vuelta a España y le cuesta incluso muchas veces decir que no a algunos sitios que le insisten, pero porque necesita enlazar territorio, no termina de hacerlo. O sea, a lo mejor lo tiene en la cartera, pero ya eso ya no lo sé. Eso es un mundo de gestión que lo lleva la organización.
Eso ya lo veremos en el futuro. Antes, recordamos, del 9 al 16 de octubre está Marruecos on bike, todo un reto por el desierto. Os deseamos tanto a ti como al resto del equipo, como a Eva, la mayor suerte del mundo en tierras marroquíes en esta semana.
Yo espero que sí. Yo va a ser la segunda vez que esté en Marruecos, o sea, creo que voy a conocer un Marruecos muy diferente al que viví la primera vez, así que ya no solo porque sea la primera vez que monto en bici, sino conocer un país que, aunque sea en bicicleta y sea en una parte muy, muy rural, pero bueno, uno siempre no deja de conocer, como ha dicho Roberto, o ver situaciones que te dejan de piedra, ¿no? Así que voy con mucha ilusión.
Muchas gracias, Perico.
Venga, nada, hasta ahora.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.